Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia, us informa Júlia Julvé. Desallotgen i tanquen l'estació de metro de Sants per la presència de fum a les instal·lacions. Fons de TMB expliquen a Ràdio Estel que els bombers estan revisant a aquesta hora la zona per precaució. De moment, els combois, per tant, no s'aturen a l'estació de metro de Sants, les línies 5 i 3. El fum sortia d'una dependència de la cabina, és a dir, on estan situats els treballadors de metro. No s'han de lamentar ferits, però els bombers, com dèiem, a aquesta hora continuen revisant la zona per precaució. Estarem molt pendents i qualsevol informació els hi explicarem. Més qüestions d'aquest dimarts. El Tribunal Constitucional suspèn la iniciativa legislativa popular del Parlament de Catalunya per declarar la independència. Admès el recurs que ha presentat el govern de Pedro Sánchez, recordem que va ser una iniciativa tramitada per la mesa del Parlament amb els vots a favor de Junts i la CUP i l'abstenció d'Esquerra Republicana. El Partit Socialista hi va votar en contra. Aleshores, el ministre de Justícia espanyol, Félix Bolaños, ja va dir que el recurs que havien presentat els socialistes era coherent amb la política del govern espanyol. I a casa nostra, els sindicats de presons han plantat a justícia la reunió que s'havia de fer avui mateix per parlar sobre millores de condicions de feina. Una vintena de treballadors concentrats a la seu del Departament de Justícia han celebrat, de fet, la decisió del sindicat. Els treballadors denuncien que el govern no ha posat cap proposta sobre la taula i acusen la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, de vendre fum. Són en Francesc, de Maria Blava i l'Alberto, de el sindicat CESIF.
Els sindicats han vingut o tenien pretensió de venir avui aquí i no han tingut una oferta prèvia, un guió de la reunió d'avui. Això no és mà estesa.
Y nosotros entendimos desde el primer momento que era una cortina de humo. Esto es simplemente para garantizarse un mes electoral, preelectoral tranquilo.
Sindicats i treballadors insisteixen a demanar la dimissió de la consellera Ubasart i també del responsable de presons, Amant Calderó. Divendres hi ha convocada una nova trobada entre sindicats i justícia per parlar precisament sobre les mesures de seguretat a les presons, però el sindicat CESIF ja ha dit que no hi assistirà. Més qüestions. El govern espanyol ha obert un expedient sancionador a Endesa pels retards en l'emissió de factures. Concretament, hi hauria 82.000 usuaris que es trobarien afectats. La decisió arriba després que un primer expedient per retards a les factures a uns 2 milions de clients ja acabés amb una multa de 600.000 euros ara fa 2 anys. Per ara, fons d'energia eviten confirmar la quantitat d'aquesta possible sanció, ja que encara s'ha d'incoar l'expedient i determinar si la nova infracció és lleu, greu o molt greu. I el papa ha acceptat la renúncia d'Àngel Fernández Collado, de 71 anys, com a bisbe d'Albacete, diòcesi que ha governat els últims 5 anys i mig. Així ho ha comunicat aquest migdia a la Santa Seu a través de l'Anunciatura Espanya. Nascut el 30 de maig del 1952 a la localitat de Los Cerralbos, a la província de Toledo, Fernández Collado és bisbe des de l'any 2013, quan va ser nomenat auxiliar de Toledo. De fet, va ser un dels primers nomenaments a Espanya pel papa Francesc. El bisbe, que passa des d'avui a ser emèrit, és llicenciat i doctor en Història de l'Església i diplomat en Arxivística. La Conferència Episcopal Espanyola va ser president de la Subcomissió Episcopal per al Patrimoni Cultural, de la qual actualment és membre i també forma part de la Comissió Episcopal per la litúrgia. En una roda de premsa d'aquest mateix migdia al Albacete, Àngel Fernández Collado ha explicat que la renúncia és per malaltia. A punt d'enfilar la 1:04. Esports. L'estadi de la Romareda, Saragossa, acollirà per tercera vegada la seva història a la final de la Copa de la Reina el proper dissabte 18 de maig. Una final que han de jugar el Barça i la Real Societat. La reunió de la comissió gestora de la Real Federació Espanyola de Futbol, celebrada aquest matí a Madrid, ha decidit així que l'estadi de la Romareda acull el desenllaç d'una copa que aquesta temporada recupera el format de final clàssica entre dos equips, en comptes de la final a 4 de les últimes edicions. Amb capacitat per a més de 30.000 espectadors, l'estadi saragossà de la Romareda ja va albergar les finals de la Copa de l'any 91 i també del 2009. I d'altra banda, la selecció masculina jugarà un amistós contra Irlanda del Nord a l'estadi de Son Moix, a Mallorca. Serà el pròxim dissabte 8 de juny. Luis de la Fuente i els seus jugadors podran disposar així d'un bon examen per la posada a punt de la selecció de cara a la disputa de l'Eurocopa d'Alemanya, el començament del qual està fixat per la setmana següent de la disputa d'aquest partit a Mallorca. Espanya, que 3 dies abans s'enfrontarà a Andorra-Badajoz, s'enfrontarà per tant, d'aquesta manera, per 19a vegada la seva història al combinat britànic. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora, serà el punt de les 2 del migdia. Recordin que sempre poden ser connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Fins les 2 els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada 3 persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 8:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 8:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Outfit Check amb Inés Farrés.
Set minuts que passa de la una del migdia. Inés Farrés, dissenyadora de... Ho he dit, espera't, que ho he dit amb rus i amb polac a la vegada.
I ara pels oients aquí nacionals.
Sí, i ara pels oients nacionals. Dissenyadora de moda i de moda. Inés Farrés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com ara estem?
Sí. Bé, home.
Després d'aquesta presentació tan... bilingüe.
Uf, en fi.
Com estem?
Bé.
Avui porto la notícia de societat. Per analitzar. Home, és la que està en boca de tothom. És que aquest cap de setmana he estat a Madrid.
Ui!
I sense tenir res a veure,
ui!
Però he coincidit amb el cap de setmana...
No estaves convidada?
No, tot i que ens vam plantejar deixar-nos caure per allà, eh?
I
no hi va haver manera.
No, eh?
No, a més, justament el
no
meu avi...
No hi va haver manera, perdona, Inés, no hi va haver manera bajo tu insistència?
No, bajo que no ho vam intentar.
Ah, val.
Sí, siguem sincers, o sigui... Sí que és veritat que amb l'amiga que hi anava li vaig preguntar, dic, ai, doncs ja que em vens a buscar, ens deixem caure per allà, això, clar, per veure una mica el panorama, però és que com la xarxa, res, o sigui, molt millor que en directe, perquè tenim la visió de totes maneres. I, bueno, per qui no sàpiga de què estem parlant, és perquè el cap de setmana es va casar l'alcalde de la ciutat. Molt solemne aquesta entrada.
Ara.
L'alcalde de la ciutat, José Luis Martínez Almeida, i, clar, doncs portem la meva temàtica preferida, que és la plena temporada dels casaments, que ja estem...
Ara toca.
Se't
gira feina, eh?
Llavors, clar, hem començat amb aquest tema i dic, què millor que portar el meu tema preferit, clar, i començar a donar una miqueta la turra sobre les bodes.
Espera. Que m'has dit molt ràpid això de... No parlaré de la boda en si...
No és el meu tema. Jo vinc a portar els detalls tècnics.
Però jo vull entrar-hi.
Tu entra.
Jo vull entrar-hi.
Jo veuré si m'enfonso amb tu o em miro des de dalt.
Què, el vestuari d'aquesta boda?
Clar, és el que porto. Ah, bueno, clar, tu vols els convidats, eh?
Jo vull els convidats.
Els convidats deixaven una mica de tot, eh? Hi havia qui no li cabien més coses a sobre, potser. Però no cal, potser, dir noms. Tocats al cap, hi havia de tot. Per aquí s'han vist bé els convidats, eh? Heu fet aquí un bon estudi.
Sí. És que hi havia unes coses...
Hi havia de tot, sí. Hi havia fins i tot dues amb el mateix estampat.
Hi havia dues amb el mateix estampat?
Sí, crec que era de Carolina Herrera, una en versió vestit i una altra en versió conjunt. Però dius, ostres, justament coincidir... Tela, eh? Espero que es fessin una foto almenys juntes, que això sempre és graciós.
Mira, només et faré una pregunta.
Va.
I ja està, ja deixem la qüestió i passem a bodes i núvies en general. Però si ets baixet, un traje pingüino igual...
La cosa és que hi ha trajes pingüino llargs,
sí,
i mitjos.
Ah.
Que jo crec que era el que feia servir el nostre alcalde,
però
protagonista. Clar, però és que el traje, quan estàs acostumat a anar de traje, ho fa poc boda. I justament ell, que el seu 90% de vida potser va amb traje, doncs clar, s'ha de fer una miqueta més elegant. Sí que és veritat que l'altura no acompanya, però bueno, què hi farem? Què hi farem?
Si fos només l'altura. Jo no ho he dit, això.
Bueno, aquesta veu en off, que ja la traiem per aquí. No, porto perquè la boda en si, jo és veritat que em centro més en la núvia, perquè el nuvi pues, no donava tant a comentar i tanta cosa. Però, clar, és que dèiem això, que comença ja la temporada de bodes.
Sí.
Temporada de bodes que sempre per emblemàtica ha estat la primavera, sí. Però que cada cop més s'està democratitzant. I ja està,
hi ha
bodes a tots els mesos de l'any.
Sí, molt d'acord.
Llavors, avui porto també una miqueta, com per començar així, temes de bodes. A què es deu aquesta democratització de dates de les bodes?
Uh-huh.
Portar una miqueta quins han sigut els motius, perquè sempre històricament havia sigut la primavera, els mesos aquests doncs, d'abril, maig, que ja veiem que la gent de postín es continua casant a les temporades altes.
Què passa?
Que aquestes temporades altes també és preus més alts.
Clar.
Llavors, clar...
Tu t'acompanyes, és com les vacances, eh?
Clar, oferta i demanda.
Clar.
Llavors, com hi ha molta demanda, molts proveïdors han aprofitat de pujar els preus i casar-se al maig és molt més car que casar-se al novembre amb les mateixes característiques i condicions.
Temporada alta, Inés, tu que domines tot això, no és ni tan sols l'estiu, eh? És primavera.
Més primavera.
És
de
més
fet,
primavera,
hi ha dues temporades altes, perquè fins i tot clàssic, de manera clàssica era abril, maig i juny.
Val.
Manera classiquíssima era abril-maig. Es va afegir juny.
Uh-huh.
Juliol i agost no és tanta temporada alta, però déu-n'hi-do. Però és que ara ja també s'ha afegit a temporada alta setembre i octubre.
És veritat que he vist que es casa en setembre també.
És que setembre és com maig. O sigui, em sembla el mateix tipus de mes. O sigui, que encara fa molt bon temps. Pots evitar calors així més fortes.
Primers, no apuris, tampoc.
Primers de setembre és com agost.
Primers, vull dir la primera quinzena, eh?
Vale. I tot i així, la segona quinzena encara fa molt bon temps.
Sí?
Clar, pensa que abril és més aviat
clar.
De temps que setembre,
sí, també és veritat.
Podríem dir. Llavors hi ha com aquesta temporada alta dividida en dues èpoques, deixant al mig juliol i agost, que tot i així juliol i agost tampoc són febrer, no s'acurà. Però és això, trobem ara ja època, o sigui, bodes al desembre, fins i tot temàtiques nadalenques ja, que s'aprofita a fer. També hi ha bodes a cap d'any.
Hi ha bodes a cap d'any.
Hi ha bodes a cap d'any.
T'ho juro, que m'esguerren a mi la nit de cap d'any, no hi vaig.
Jo, en canvi, penso que així t'ahorren el cotillón, pagar.
Bueno.
Una barra libre a cap d'any.
Bueno.
Bueno, clar, és aquí... gratuït, però s'ha de parlar del regal de la boda, doncs.
Aquí s'obre un altre debat, que és allò de...
Són invitacions de boda o entrades de boda?
Gràcies per dir-ho tu, no jo.
Bueno, el tema d'això... O sigui, s'està movent ja una mica uns números més alts, ja. Comença a ser una mica una màfia budil.
Jo crec que sí.
Però és que sí, és que és... Ja sabem que tot el que està allà ficat té uns altres preus.
Sí, és així.
Llavors, és un joc al que si et vols ficar has de saber quines són les normes del joc.
Val.
Si no, no pots entrar sense i queixar-te, perquè
clar.
No trobaràs uns preus més econòmics, no trobaràs que hi pot haver, bueno, però no és lo normal.
Clar.
Llavors, què passa? Que, com em dèiem, no? Pues, temporades altes s'han pujat molt els preus, però la gent es casa altres mesos. També ha fet molt que ja el canvi de temperatures ja no és el que era. O sigui, els hiverns no són tan freds com abans, i ara potser casar-te al febrer... Bueno, justament el febrer potser és més fred encara, però diguem novembre.
Val.
Casar-se al novembre, pots tenir un molt bon dia solejat, amb
fa
no
sol.
Gaire fred,
sí.
I és més econòmica casar-se al maig.
Ah, mira, clar.
Llavors, clar, aquest canvi una miqueta de temperatures, que ja els hiverns no són tan freds, però sí que és veritat que els estius són molt més calorosos, però bueno, que ja ha fet que la gent pues, una mica triï altres mesos opcionals, diguem.
Val.
Un altre motiu, l'overbooking. Hi ha moltes bodes.
Clar.
De fet, s'ha incrementat... Avui, justament, llegia un article a partir de tot això de la boda d'Almeida que des del 2008 s'havien incrementat un 20% els casaments.
Un 20%? És una passada, això, eh?
I amb els de la pandèmia, que es van quedar com parats, que es van anar retrasant i de... Fins fa res, encara han allargat bodes que estaven posposades des del 2020-2021.
Que bèstia.
Llavors, tot això ha fet que, quan les dates s'omplen, molta gent ja hi vol demanar, i hi ha gent que es promet amb més de 2 anys d'antelació, i ara hi ha gent que està tancant dates per 2025 i 2026.
T'ho estic dient de debò, això?
T'ho estic dient de debò. O sigui, és com el capítol de Friends que la Mònica truca, li diuen que hi ha una llista d'espera de com 8 anys i igualment ella s'apunta, doncs hi ha llocs que són així. Clar.
Home, jo ara ja 2025 puc entendre-ho.
De fet, jo ja tinc una data per 2025 d'una boda.
Però 26?
Pensa que si tu vols un lloc super, super famós, super exclusiu, a ple cap de setmana de maig, clar, una boda al novembre, doncs és que encara la pots tancar fins i tot per aquest any.
Clar.
però llocs molt exclusius, amb dates molt concretes i coses molt... necessiten antelació.
Mare, Déu.
No, és una bogeria.
Sí,
Us ho dic, que em dedico això, i és una bogeria. I també un altre motiu que pot fer que es canviïn també les dates de la boda és que sembla mentida, però el viatge de noces.
Mira.
Clar, qui vol anar a l'altra punta del món, on fa fred, t'has de casar aquí amb mesos de calor. I viceversa. Si vols anar a algun lloc on faci calor, doncs d'aquí t'has de casar a l'hivern. I és un tema que també s'ha de tenir en compte de cara a posar la data.
Sí.
Llavors, tots aquests factors doncs, han fet que ja no hi hagi una temporada de bodes tan marcada, sinó que ja és una mica campi qui pugui. Però bueno, això pel que fa a les dates. Però com parlàvem abans de la boda aquí emblemàtica, jo vull parlar del vestit. I és que la núvia portava una tendència molt de moda últimament, que és aprofitar el vestit de la mare o de l'àvia, el vestit de nòvia.
No ho sabia, això.
I en aquest cas era tant de la mare com de l'àvia, perquè era un vestit amb el que es va casar l'àvia i que el va fer de servir després la mare. I a més, una peça històrica, ni més ni menys que de Pedro Rodríguez, que és un dissenyador contemporani de Cristóbal Valenciaga i molt d'alta costura, que es va crear originalment el 1961, quan es va casar l'àvia, es va modificar el 1995 per la mare, i aquest any s'ha tornat a modificar a mans de la firma madrilenya de Navasqués, que és una firma molt important i molt rellevant entre núvies així com d'alta societat, perquè té molts anys d'història, és una casa com molt, molt emblemàtica, i l'han tornat a reversionar per la Teresa. La nòvia,
Sí. No em va acabar de...
Clar, què passa? Que és que l'han reversionat, però així com en una de les nòvies, el que fan és adaptar-ho a ella, aquí li van canviar totalment el disseny.
Tot,
Sí, si busqueu fotos, perquè hi ha molts articles, el vestit original i el vestit que va portar ella no té res a veure. I del model original només s'ha aprofitat el teixit. Que és veritat que el teixit era molt senyorial i amb un brodat de plata, que és el que feia com més sumptuós, però el disseny no té res a veure. O sigui, és un patró totalment diferent, una mica més proper a les tendències actuals. O sigui, és veritat que pot agradar més o menys, però el vestit d'aquesta noia és actual.
Val.
Sembla que no, però és un disseny molt actual. L'original, res a veure. Era clàssic, d'escot vaixell, mànigues ajustadetes fins al colze i típica faldilla supervoluminosa, supercampana.
Res a veure.
I res a veure, justament. Aquí que hem trobat una versió bastant més minimalista, també igualment sòbria, amb un coll alt, mànigues com més abrosades, sí que és veritat, talla la cintura amb el cos ajustadet, però una faldilla totalment recta, amb una abertura per darrere per poder moure's.
Val.
Llavors, el punt en comú, com dèiem, doncs només era el teixit, que era aquest jacquard brocat com amb un fil de plata, que s'ha mantingut molt bé a la perfecció. Però clar, el disseny original, res a veure.
Clar.
Llavors, clar, diuen que un dels motius que es va reversionar el disseny i no ajusta simplement l'original és la impossibilitat d'ajustar-ho. Llavors, clar, no sé si era per qüestió de talla, perquè, clar, si aquesta noia té una talla més gran que tenien la mare i l'àvia, ja no es podia treure costures, diguem, o si potser era el mal estat de les peces que conformaven el vestit. Llavors, clar, la feina de recuperar un vestit tan antic, si a sobre no es pot ajustar, doncs realment és molt millor fer-ho gairebé de zero. Llavors, clar, on sembla que utilitzar el vestit de la família pot ser una cosa més econòmica per estalviar-se el vestit, jo he de dir que res a veure, perquè és un procés molt més complex que fer-ne un de nou. I sobretot per les persones que s'encarreguen d'aquest procés, perquè, clar, és una peça tan antiga i tan delicada que, diguem que te la jugues amb el que facis. Clar, s'ha de pensar que, tot i que és un vestit que només s'ha posat un dia, bueno, en aquest cas dos dies a tota la vida, un dia de cada casament, molts teixits, o sigui, en molts teixits es nota molt el pas del temps. Clar, perquè es converteixen en peces molt més delicades i, a més, teixits tan bons, tan sumptuosos, doncs són molt, molt més delicats. I, clar, quan es trasteja un vestit i s'ha de readaptar, s'ha de tenir molta cura, per exemple, i a vegades s'ha de reforçar les costures o s'ha de posar com alguna peça suplementària per reforçar el vestit. Però, clar, aquesta peça suplementària no pot tibar el teixit, no el pot deformar, sinó que s'ha de tenir com molta seguretat del patró. Per això jo penso que aquí potser el van fer de zero, perquè les costures no estaven gaire fines i es va aprofitar el teixit que tenia tota la faldilla per treure un vestit de nou. De fet, jo, per exemple, vaig tenir l'oportunitat de fer un projecte similar i vaig tenir una clienta que em va portar el vestit de la seva mare, de nòvia, per reversionar-ho. I va ser més semblant a això que li van fer d'un vestit dos peces. I en aquell cas, per exemple, el conjunt, semblant una mica el que dèiem aquí, que era un teixit molt delicat, perquè el que jo vaig fer era d'encaix, i l'encaix també és un teixit més delicat, perquè com és una mica... És un teixit que està com filat, diguem, que és tot de fil, doncs clar, si té un forat, per exemple, s'ha de retocar, i és un forat que s'ha de tenir en compte, o treure-li roba d'algun tros que no es faci servir. Llavors jo penso que és el que ha passat en aquest cas, que era, aprofitem tota la tela de la faldilla per fer un vestit de zero.
Bueno.
Llavors, bueno, s'hauria de veure realment com ha sigut el procés i què s'ha de fer. Però bueno, s'han de detectar totes les zones que estan més fetes malbé i, clar, gairebé fer-ho de zero. I, per exemple, també una cosa a tenir en compte quan es retoca un vestit és que si s'afegeix alguna peça afegida, diguem, per complementar el vestit,
sí,
ha d'estar molt ben lligada amb el teixit i la forma original. Per exemple, en aquest cas, si heu vist alguna fotografia, portava una gran sobrecua a la núvia, molt llarga, de gairebé 3 metres. Clar, això no estava en el vestit original, és una peça que ha afegit ella. Però ja han fet que fos amb un teixit una miqueta com de fil de plata perquè lligui amb el vestit original. Clar, si és això, tota la peça que s'afegeixi ha de tenir com molta consonància amb el que ja tenim, perquè no quedi com un pegote, diguem. Llavors, en aquest cas, és veritat que ho han fet bastant bé, perquè aquesta cua llarga no es percebia com una cosa afegida d'última hora, sinó que semblava com part del disseny tal qual. Si realment és un vestit que està molt en tendència, perquè, per exemple, la faldilla aquesta tan recta del vestit amb l'abertura,
sí,
el vestit base, això està molt de moda. La costura de la cintura que feia una miqueta de forma de pic cap amunt està molt en tendència, també, això. Les mànigues abrusades, també.
Vestits de núvia rectes, estan molt de... fa uns quants anys ja,
amb això, amb sí, una no? segona capa de cua que faci com llargada,
sí,
però que després te la puguis treure,
ara,
i clar, per ballar el xotis, doncs sense cua. Sí, està més còmode.
El xotis.
Per això era el tema d'afegir-li una segona peça.
És que em provoques, Inés.
No, no, jo et comento les coses que hi ha.
Val.
Perquè sàpigues que és còmode per ballar fins
per ballar
i tot
un
aquest...
xotis.
Sí. Sí que és veritat que s'ha criticat més les sabates, perquè, clar, al tenir abertura al vestit,
sí,
se li veien molt.
És veritat.
I deien que deslluïa molt el vestit.
Mira, veus?
Perquè el vestit, clar, aquesta tela de fil de plata, amb una sabata que era una mica color topo, i així com una mica deslluïda, deien que un altre tipus de sabata una mica més mona hagués quedat una miqueta millor.
Un xotis atangau, eh?
Bueno, cadascú.
No, cadascú. Sí.
És la reversió. Igual que ha reversionat el vestit, han reversionat
clar,
el ball. O sigui,
mira,
aquí
mira,
cadascú fa
sí,
la
sí,
que vol.
Sí, sí, sí.
Llavors, parlant de la cua...
Sí.
Ja que deixem els balls de banda i parlant de la cua, que no pertanyia al disseny original, per què és la cua del vestit de nòvia?
Ah?
Un element...
No, saps que no m'ho he preguntat mai?
Però alhora és un element que va amb el vestit de nòvia.
Bàsic.
Supercaracterístic.
No? La cosa és el vel, que hi ha qui el porta i qui no el porta.
Exacte.
Però jo crec que la cua, totes. O la gran
vaja, majoria, sí, perquè hi ha...
Una immensa majoria.
Sí que és veritat que ara la cua d'un vestit va molt en consonància dels gustos de la nòvia,
mm-hmm,
el lloc on es casi, clar, no és el mateix casar-se en una catedral,
clar,
que tens passadís i passadís per arrossegar, que casar-se enmig del bosc,
tota raó,
que justament la cua fa incòmoda.
Mm-hmm.
Però històricament té un motiu, la cua.
Ah.
I és... Clar, originalment, diguem, molts casaments eren per conveniència.
Uh-huh.
I molts eren una miqueta transaccions econòmiques,
sí,
diguem, familiars, el que sigui. I molts casos, a més, eren matrimonis concertats,
sí,
que potser els nòvis no s'estaven coneixent fins al moment del casament. I què passa? Que era el casament era el moment com una mica d'ensenyar la teva família, ensenyar uh-huh, qui ets...
Val.
I què passa? Que quants més metres aparegui amb el vestit de la núvia,
ah,
més dinerets té aquesta família. Meramente escaparate.
Val.
O sigui, arribaves a la boda, s'està casant amb aquesta família, clar, la família política,
uh-huh,
deu entrar a la núvia, la que es casarà amb el teu fill, amb un vestidàs, amb teixits superbons...
8 metres de cua.
I 8 metres de cua, i 10 de vel...
Tate.
Dius, hem donat amb una molt bona família.
Clar.
I llavors aquest tema sí que ha anat evolucionant, i què passa, que ja no és un tema... Bueno, també, perquè al final el teixit
sí,
són metres i és diners, però és veritat que ja no tant, i ja s'ha quedat com un tema més característic de la nòvia.
Fixa't.
Però tenint aquest origen més simbòlic de dir...
També això,
era una transacció, i s'havia de notar que era una exhibició de dir... quins poders té la família.
Uh-huh.
Llavors, clar, aquesta és una de les mil anècdotes que envolten els vestits de nòvia, les
sí,
bodes i companyia, perquè moltíssimes tradicions que estan integrades amb les bodes i les nòvies i que, com la cua, no ens preguntem ni d'on venen, moltes tenen el seu significat.
Ah, sí, eh?
Llavors, aprofitant que ara és temporada de bodes, igual que vam fer amb els premis i demés,
sí,
anirem colant cosetes d'anècdotes,
sí,
sobre vestits de nòvia i companyia. De fet, la setmana que ve és aquí a Barcelona, a la Bridal Fashion Week.
Ui!
Llavors és molt bon motiu per...
Compte'm això.
Deixar pildoretes aquí sobre... Perquè, més que res, que quan aneu a les bodes ara, que comença la temporada, us marqueu aquí el tanto de dir-li al del costat. Tu saps per què és la cua del vestit de la nòvia? Antigament era, i
yes,
quedeu aquí com a persones erudites.
Sí, 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 sí.
Així que res, t'aniré explicant una miqueta anècdotes i cosetes. Avui ha sigut un tastet. I si de, pel mig hi ha més bodes importants i gent emblemàtica aquí que se'ns casi...
Segur.
Parlarem també de nòvies emblemàtiques al llarg de la història.
També, que déu-n'hi-do.
Com a vegades una nòvia ha marcat l'estil d'una època, perquè l'època dels 80 marcada per Lady Di, deixem-la córrer.
Correcte.
O sigui que aquí ens donarà aquí una miqueta de tema per llarg.
Parlarem de més bodes, això serà els propers programes. Abans, però, avui tenia moltes ganes també de preguntar-te una altra cosa. Què has anat a veure, un espectacle que s'està fent a Barcelona de Jean-Paul Gaultier?
No, el tinc pendent. El tinc pendent. Es va estrenar la setmana passada, no?
Es va estrenar la setmana passada.
Sí, sí, està recent estrenada. I crec que va venir ell a presentar, potser.
Ha vingut ell, ha vingut ell.
Has anat ja?
No.
Ah, vale.
No, no, no.
Però jo tampoc.
Encara.
Hem d'anar, hem d'anar.
Nena,
ho comentarem.
Encara. Comentarem, eh?
Vinga. O sigui, aquí ja veus que estem a Barcelona a tope d'esdeveniments relacionats amb la moda.
És això.
Perquè veieu que és molt important i que ens agrada molt.
Inés, sobretot, si anem a una boda, què hem de fer? Arreglar-nos. I si ens volem arreglar, on hem d'anar?
A Inés Ferrés.
Ara.
Sempre.
On ho tenim, això?
A Plaça Trilla. I si no, a la web inesferrés.com, també estem a Instagram,
sí, eh?
Inés Ferrés tot junt. Si busquen Inés Ferrés és que em trobareu tot
és
arreu.
Ella.
O sigui, aquí estem.
No n'hi ha més. És única. És una peça única, Inés Ferrés.
Alta costura.
Que ho sapigueu.
Alta costura feta a mida.
Inés Ferrés, com
fins
sempre.
Fins la setmana que ve.
Moltíssimes gràcies. Adéu.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta'l en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel.
Del 16 al 30 d'abril, el Festival Llums d'Antiga omplirà de música els edificis religiosos medievals de Barcelona.
Una experiència única que transportarà èpoques passades amb l'ensemble Obusom, Solazzo Ensemble o Lucy Hoix i obres de Bach, Telemann o de Literes.
Entrades a auditori.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Va, dos minutets, ja arribem a dos quarts de dues del migdia. Rafa Sanauja, què tal?
Hola, bona tarda.
Olma Giró.
Molt bona tarda.
Què, Girocleta, avui? On anem, avui?
Avui anem a un lloc molt especial. Anem als records, podríem dir. Els records també presents, perquè ara fa uns dies us explicàvem en aquest mateix programa que sortia a les llibreries, també n'hem parlat aquest matí, l'últim còmic, un còmic, a més, inacabat, de Mortadelo i Filemón. Un còmic que va fer a Francisco Ibáñez, el gran mestre, el creador, i que és un còmic molt especial perquè es pot veure el seu traçat a mà, o sigui, les línies que feia, els detalls que ell posava. Un còmic molt especial per molts, un còmic que es diu París 2024, perquè, doncs, com us podeu imaginar, té lloc a les Olimpíades de París d'aquest any.
Sí.
I, a més, aquest còmic surt a la llum gairebé un any després de la mort de Francisco Ibáñez, que recordem que ens va deixar un 15 de juliol del 2023, de l'any passat. Tot i que les aventures, això és una de les coses més destacades, no? Que totes les aventures de Mortadelo i Filemó és com que no són emotives en si, poden ser doncs, que ens facin estar pendents, que ens facin riure, que ens facin estar intrigats, però emotives en si...
Són trepidants.
Però és que aquesta última entrega, aquest últim àlbum, és molt emotiu, per molts. I ara fa uns dies dèiem que sortia a les llibreries, llavors hem volgut deixar passar també un temps, una mica de marge, perquè tots ho païm, perquè els oients, segurament molts oients que ens estan escoltant, ja us heu pogut llegir aquest llibre, també nosaltres que l'hem pogut anar fullejant, i en veritat avui tenim moltíssimes ganes de parlar-ne amb algú d'aquest llibre, d'aquest còmic, i amb algú que en sap molt, com per exemple Jordi Cañizà, que és periodista, és crític de còmic i expert en Francisco Ibáñez, ha pogut i ha tingut el plaer d'escriure l'epíleg de París 2024 i per si tot això que us estic dient no fos suficient, Jordi Cañizà també és autor del llibre Ibáñez, el mestre de la historieta, que Rafa ens deies que tu t'havies llegit aquest
llibre. Sí,
de...
la casa és fantàstic.
Cañizà.
Sí, sí.
Doncs per tot plegat tenim moltes ganes de saludar aquesta hora a Jordi Cañizà. Molt bona tarda, Jordi.
Hola, molt bona tarda a tots.
Hola, Jordi, què tal? Bona tarda.
Primer de tots, moltes felicitats per l'epíleg, un epíleg preciós, aquest París 2024 que podem llegir, que hi trobem. I ara sí que la pregunta, després d'uns dies des de que s'ha entregat aquest últim àlbum de Mortadelo i Filemó, és quina rebuda està tenint aquest últim àlbum, Jordi?
Doncs de moment molt bona, la veritat és que està anant molt bé pel que em diu l'editorial i sobretot el que estic veient és unes reaccions molt interessants en xarxes, no? En xarxes socials vaig veient i una de les coses que em crida molt l'atenció, evidentment això que dèieu també d'aquesta emotivitat que té aquest àlbum de Mortadelo i Filemó, que és molt especial, però a part una de les coses que crida molt l'atenció és que hi ha molta gent que diu, carai, que ben dibuixat que està. Que ben dibuixat que està, no? I és la primera vegada que veiem el dibuix a llapis en cru d'Ibáñez i la reacció de gent que no són especialistes en còmic, vull dir que són senzillament gent que li agrada Ibáñez i que ha llegit Mortadelo, i diuen, que ben dibuixat que està. I és que realment això és una gran sorpresa per tothom. És a dir, una persona amb 87 anys, com tenia Ibáñez com a fer aquestes pàgines, veure el pols que té i el detallisme amb el que fa les vinyetes. És una cosa impressionant. Jo crec que és un àlbum extraordinari. De veritat que ho considero que és un dels millors àlbums dels últims anys o dècades d'Ibáñez, un dels més importants.
Mira, jo ara justament, Jordi, t'anava a comentar precisament el detallisme, que amb les persones que jo he pogut parlar, que s'han llegit ja aquest últim àlbum i que la majoria doncs, no són expertes en el còmic, m'han destacat dues coses. La primera, que és que han entès l'interioritat del món del còmic, tot el que no es veu darrere d'un còmic, i també el nivell de detallisme que una persona de 87 anys podia continuar tenint, que és que sí, això no és una cosa molt usual.
Sí, sí, és extraordinari, la veritat és que és extraordinari. Nosaltres, si ens agrada fer crítica de còmic, podem estar teoritzant sobre els còmics i dir moltes coses, però al final, quan et ve un que en sap, que es dedica a això, doncs t'ho ensenya i ho veus clarament com es fa un còmic. I mira, un còmic es fa així. Un còmic, a veure, es pot fer de moltes maneres, però com el va fer Ibáñez durant tantes dècades, ho va fer sempre de la mateixa manera, en paper i llapis. Els còmics començant en paper i amb llapis, no? Avui en dia tenim tabletes i tenim altres opcions, però la manera més senzilla, la manera més natural de fer-ho és aquesta, que Ibáñez seguia fent, i aquí, París 2024, tenim en cru com ho feia, no? I això que dius, no? Aquest detallisme, això vol dir, per mi vol dir dues coses. Per mi vol dir que aquesta persona tenia un gran amor al llenguatge del còmic, perquè seguia fent còmics, i tenia un gran amor al dibuix. És a dir, li agradava molt dibuixar, perquè tu aquest detallisme de les vinyetes no el fas si realment no t'agrada, t'hi recrees perquè t'agrada, perquè és un plaer dibuixar. I Ibáñez, a part de ser un gran dibuixant, ell sempre deia que no, però és un gran dibuixant, era un gran dibuixant, a part d'això, li agradava dibuixar. I es veu amb les vinyetes.
I li agradava molt també escriure, que és una cosa que crec que molts no sabíem o no coneixíem del tot, que és que Ibáñez, amb tota la tecnologia que ens envolta encara a dia d'avui, ell, adéu als ordinadors, no en volia saber res, i escrivia a màquina, amb una Olivetti, si tinc ben entès, no?
Sí, una Olivetti. De fet, sé que la seva família li va regalar un ordinador perquè seria més còmode i tot això, doncs no li va agradar gens tenir un ordinador allà. De fet, això va ser motiu perquè una de les historietes de Mortadelo i Filemón fos l'ordinador, que horror. I, és a dir, li va donar un tema, no? Això va ser positiu, però més enllà d'això, doncs res, no hi va haver feeling. I va seguir amb la seva Olivetti, no? Va seguir amb la seva Olivetti. I això també és entranyable d'aquest àlbum de París 2024, perquè no només veiem els dibuixos, a la pàgina 30 tenim els dibuixos així ben acabats, ben detallats, i a l'esquerra tenim la transcripció dels diàlegs escrita a màquina pel mateix Ibáñez amb aquesta Olivetti que dius, no? Llavors és un document històric. Realment crec que aquest àlbum és un document històric. Té tots els ingredients habituals d'un àlbum de Mortadelo i Filemón, les cornadisses, les disfresses, els cops i tot això, però té aquest punt de document i de motivitat que és impressionant.
Clar, comentaves que trobem tant la transcripció com el dibuix a mà, un dibuix cru, però una de les altres coses destacades d'aquest últim àlbum de Francisco Ibáñez és l'última pàgina, perquè normalment les aventures, per qui ens escolti ho recordarà, de Mortadelo i Filemón tenen 44 pàgines, en aquest cas són 20 pàgines, però l'última és una pàgina especialment especial, que dirien els redundants.
Uf, sí, l'última és molt... Si diem que l'àlbum és emotiu, l'última és extraordinàriament emotiva, realment. Jo abans comentaves amb la Pila que he tingut la sort i l'honor de fer, com tu bé deies, realment ha sigut un honor fer això, però és un text, també s'ha de dir, escrit allò amb el cor encongit, no? Perquè no hauries volgut mai escriure aquest text, però en aquella Pila, de forma natural, em va sortir acabar parlant d'aquesta última pàgina, de la pàgina 20, que és meravellosa. És una pàgina que està en construcció, que s'està fent, que està naixent. La persona que no sàpiga com es fa un còmic va veient també realment com es fa un còmic a través d'aquesta pàgina, perquè aquesta pàgina no està tan perfilada com les 19 anteriors, justament perquè el dibuix es va perfilant com per capes, no? Perquè primer comences amb un esbós molt, 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 molt inicial i a poc a poc vas afegint detall, fins que consideres que el dibuix està acabat, no? I aquesta pàgina 20 ens ensenya això, ens ensenya que és una pàgina que s'està fent, no? I les últimes, l'última tira, l'última franja de vinyetes està encara només indicada, però no hi ha contingut, i veiem l'última vinyeta que va dibuixar Ibáñez, o més ben dit, l'última vinyeta que començava a dibuixar Ibáñez. No? I justament en aquesta última vinyeta surt Mortadelo i Filemón, que comencen, no? que s'insinuen, però que tenen també tot el vigor i tota la força. I allà veus com, quan una persona té talent per dibuixar, amb dos traços et dibuixa clarament dos personatges que estan ben identificats, tot i que els hi falta la cara, i et dibuixa fins i tot l'expressió de la seva gestualitat, no? I te n'adones, doncs, que, ostres, que quan ets bon dibuixant, això, amb quatre traços pots fer, pots transmetre molt, no? I per això aquesta pàgina és que val la pena analitzar-la, mirar-la, i crec que tothom que li agradi el dibuix en general, jo ja no crec només Mortadelo i Filemón, sinó que si t'agrada el dibuix, crec que és una pàgina per mirar-la reposadament i per gaudir-la.
I clar, ara ho dèiem, pàgina número 20, la més especial o de les més especials, en faltarien 24 per acabar d'arrodonir el número 44. Us heu plantejat acabar-lo?
No, bé, això sí que és decisió de la família. La família va tenir molt clar que no, que s'havia de deixar l'àlbum tal qual el va deixar Ibáñez, literalment sobre la taula, i consideraven que aquest era el millor homenatge que es podia fer. Jo, sincerament, si em preguntes, jo et diria que sí, que crec que és una bona decisió deixar-lo així. És el mateix que es va fer també quan va morir Hergé, el creador de Tintín, i es va publicar Tintín i l'Art Alfa, de la manera que l'havia deixat. Per què? Perquè al final no saps mai com hauria acabat, no? I bé, si vols respectar la seva memòria, doncs crec que val la pena deixar-ho així. Bàsicament perquè és que tenim moltes historietes d'Ibáñez, no? Això també, no només de Mortadelo, Trece Ruedas, de Rampetechos, de tants altres, no? Tenim milers i milers i milers de pàgines d'Ibáñez, doncs ostres, rellegim Ibáñez, no? Crec que és el moment ara de rellegir Ibáñez i redescobrim-lo o descobrim-lo i tornem en aquestes historietes perquè n'hi ha moltíssimes i deixem l'última doncs tal com la va deixar. Crec que podem deixar-ho perfectament d'aquesta manera i crec que és l'homenatge és doble, és respectar la seva feina tal com la va fer fins al final i la segona part de l'homenatge és rellegir l'autor. Per tant, crec que a mi em sembla una bona decisió particularment.
Jordi, quants còmics tens a casa de Mortadelo i Filemón?
Uf! No et sé dir, d'àlbums, no sé, d'àlbums només n'hi hauran 400 com a mínim, o molts més, només de Mortadelo, eh? Després sumo-li-tos als altres, àlbums que tinc repetits, duplicats, no sé, no et sabria dir, no sé, millor no comptar-ho, si ho conto, em faran fora de casa.
És fantàstic. Escolta una cosa, et vull felicitar perquè tenir-te al telèfon i que ens atenguis és un plaer, sobretot per aquest llibre, Ibáñez, el maestro de la historieta, que em van portar els Reis.
I molt bé, tenen bon gust els Reis.
Tenen bon gust, i jo havia insinuat de manera molt evident que era el regal adient en aquests Reis, saps allò? I escolta, he gaudit moltíssim llegint el llibre perquè, bé, tot el que jo tenia interioritzat de manera natural, no?, de llegir i de gaudir amb Mortadelo i Filemón i altres personatges d'Ibáñez, està perfectament analitzat l'evolució, l'estil, cada particularitat que tenia Ibáñez, i bueno, veure l'amor, el carinyo, la dedicació que li has donat per analitzar i per descobrir que Ibáñez era un geni, segurament un geni amb una naturalitat molt gran, no? Segurament també sí, hi havia de treball, però una persona que jo crec que dibuixava tal com era, és una mica com Forges. Tu escoltaves parlar a Forges i escoltaves parlar a Ibáñez i deies, és que és un personatge més de Mortadelo i Filemón, o és un personatge més de Forges, no? Per tant, enhorabona. I dos, un comentari, clar, jo tinc
doncs
moltes
gràcies, eh?
Bueno,
moltes gràcies.
És que és fantàstic aquest llibre. I tinc un comentari perquè jo quan em vaig assabentar de la mort d'Ibáñez i sabent la seva història, perquè l'he seguida, perquè m'ha interessat, és a dir, des de l'inici, no?, que ja feia les caricatures quan era Botones, no?, als bancs, etcètera, després va passar a Bruguera. Clar, que aquesta darrera pàgina, la número 20, estigui, com tu deies, no?, esbossant els dibuixos, és com si l'haguessin arrebatat de dibuixar, no? És com si hagués mort fins al darrer moment de la seva vida. Si jo tinc aquesta sensació, no?, des de tota la vida dibuixant, i fins que ja no podia més, fins que van dir, va morir, i dic, és que és increïble, una vida sencera dedicada a transmetre l'alegria del còmic, no?
És exactament això. Ell sempre deia, quan li preguntaven ja, algun dia es jubilarà vostè, i diu, i què faré si no dibuixo? Vull dir, a mi el que m'agrada és dibuixar. Llavors, a ell li encantava dibuixar i la seva afició era aquesta i era la seva feina. La seva afició era la seva feina. I va dir, jo mentre tingui lectors i mentre el cos aguanti, seguiré dibuixant. I doncs això, doncs, fins als 87 anys va poder seguir dibuixant fins l'últim dia, fins l'última nit. Va seguir dibuixant i va aconseguir, doncs, aquesta és la diguem-ne bona notícia que podem pensar els fans, no?, i aquells que apreciem la seva obra, que ell desitjava una cosa, la va complir, va poder dibuixar fins al final i ens ha regalat aquesta última obra.
Jordi Canyissà, periodista, crític de còmic i expert en Francisco Ibáñez, moltíssimes gràcies per apropar-nos la seva figura d'aquesta manera, i ara que estem a les portes de Sant Jordi, també deixa'm desitjar que aquest Sant Jordi sigui el de París 2024. Moltíssimes gràcies per estar a la caravana i que vagi molt bé, Jordi. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Buenos colegas los dos. Aquí están Mortadelo y Filemón luchando contra el mar. Oh,
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Filosofía Millennial, el podcast de Radio Estel que et deixarà cao.
La filosofia és bàsicament un todos contra todos, no? Aquí tothom es fot de pinyos i llavors si esculls un estàs contra els altres.
Filosofia aplicada al present amb Leo Espluga.
Queda molt bé defensar la filosofia sense implicar-s'hi.
Filosofia Millennial, un podcast de Radio Estel. Troba la radioestel.cat i a la nostra app.
Cap de les dues opcions crec que són satisfactòries.
No li feu cas, sí que ho són. Filosofia Millennial, un podcast molt satisfactori amb Leo Espluga.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Tres quarts de dues del migdia, Sanahuja.
Hola, hola.
Anem de compres?
És que ara no sé per què no m'esperava aquest gir argumental. Saps? Si m'he quedat tot pelat. Anem de compres, va, tira'm la cinta i... Avui fèiem una pregunta que us ha interessat moltíssim.
No, un altre cop no, per favor.
Una pregunta en la que heu vibrat.
Judit Vallès, bona tarda.
Bona tarda.
Judit, sense que li digui res, ja va rajant de mi. Això està molt bé, ja té confiança. És una més de la família. No, no, clar, una pregunta que he fet aquest matí. Tothom, bien, Rafa, què tema més guai. Ostres, ens encanta. Preguntàvem i fèiem una porra. Per qui guanyarà aquesta nit els dos partits que tenim de Champions, eh?
Pluja de missatges!
Pluja de missatges. Champions aquesta nit a les 9, recordeu. Doncs dos partidassos. Tenim el Madrid City, jo crec que és l'estrella d'aquesta nit, i després l'Arsenal Bayern Múnich. I hem tingut alguna resposta que puc destacar. No hi entenc gaire, diu la Rosa Julián, però potser guanya el City. Doncs mira, perfecte. Potser guanya el City.
Ja
molt bé,
està.
Molt bé. I després tenim el nostre oient premium, el Xavi Gaja, que diu que guanyarà el Bayern i guanyarà el City. Bueno, el City estem abonats tots.
Compte, el City-Bayern.
Què?
Que un City-Bayern...
Sí, un City-Bayern estaria bé. Ah. Però no, jo crec que serà un Arsenal. Jo és que no estic d'acord amb el Xavi Gaja. Jo crec que passarà l'Arsenal. Sí, no estic d'acord. Crec que serà un Barça, un Arsenal City.
Pots fer alguna mena d'aposta, Rafa? Vull dir, més que res.
Aposta?
Sí, una quiniela, no? Això els
les porres, les porres. Passa que hi ha poc... Són quatre partits, al final.
Els pots fallar tots, també.
També és veritat, sí, sí. I després tinc un missatge que no acabo d'entendre molt bé, que ha arribat al telèfon de la ràdio, que és davant del volant, darrere del volant.
Home, com que no entens molt bé? Mira. Si portem tot el matí dient-ho.
Sí, ja sé. Jo sé de què va. És aquesta polèmica.
No, sí, però no entenc
No ha dit quina és la correcta. Això és que aquest oient també té dubtes.
Aquest oient el que ha fet és posar davant el volant una fletxeta
i un volant.
Ho veieu aquí.
Sí.
I a sota, darrere
del
volant...
A veure, el mòbil, que aquí necessiteu dones que us així frenar.
Clar, per això el que dèiem, davant del volant ha de ser, no?
A veure, això és el volant.
Jo crec que és davant...
Tu i el volant.
Jo estic amb el Team Trias, no? En aquest cas, davant el volant i darrere el volant.
A veure, jo després d'haver reflexionat bastant sobre... Perdoneu.
T'he vist.
Ens està donant la raó a nosaltres, a la Judit i a mi.
No.
Darrere el volant indica un cotxe... O sigui, jo entenc que l'emoticona ha canviat d'una rodona, us heu d'imaginar una rodona i una fletxa, darrere la rodona. Llavors, aquí és on es situa el volant...
Aviam, Olma,
jo no t'entenc.
Jo tampoc. Quan ets davant del volant és perquè vols conduir, no?
No, és perquè estàs a sobre del cotxe. Jo m'imagino que estàs a sobre el capó davant del volant. M'explico? Clar, exacte. Tot,
gràcies.
Tot
és la perspectiva.
O sigui, a mi quan em dius...
Mires.
Sí que l'expressió de conduir un cotxe és davant del volant.
La perspectiva n'hi ha una, que és la persona que condueix.
No, perquè ho pots mirar des de fora el cotxe. Si tu mires des del fora el cotxe, estàs darrere.
Sí, però el de fora el cotxe...
què importa?
No, perquè és una perspectiva omnipresent, general.
Però què?
Llavors, aquesta perspectiva... No, és
la
que,
perspectiva és la del conductor.
No, una cosa és l'expressió. La frase no? feta d'estar davant del volant vol dir portar i conduir un vehicle. Sí, sí, portar el timó. Ok, d'acord. Sí. Però... Si anem a ser precisos, estar davant del volant vol dir estar sobre el capó i darrere el volant vol dir estar en el lloc del conductor, que és qui porta el volant.
Com està sobre
el capó? Sí, o sigui, està com a la part del capó, de davant del volant, davant del volant que hi ha al capó.
Quin cotxe m'has dit que tenies?
Que no, que tots els cotxes van igual, home, davant del volant i al capó.
Em sona 300 no sé què, però... No, no, bueno, jo estic amb tu, Joan, tranquil.
Gràcies.
És de... Bueno, tu ets jove, tu ets jove, no? Tu,
home, comparat amb tu, sí.
Sí, clar, comparat amb mi i amb Matusalén. Comparat amb mi, amb Matusalén.
Bueno, Matusalén i tu...
Bueno, de la mateixa quinta, vam fer la mili junts.
Veus?
Doncs, vale, doncs, si ens permeteu, aquí la part masculina de la taula...
Sí.
Jo estic buscant per internet i tampoc trobo que hi hagi gaire consens.
No hi ha gent que s'ha dedicat a investigar sobre aquest tema?
No.
És curiós, perquè avui dia s'investiga tot.
Haurem de trobar...
algun expert, no?
Exacte.
Però sí que m'ha agradat que els oients participin d'aquesta polèmica.
No, però oients, per favor, sigueu més explícits, perquè, clar...
Què està passant? Això és un fil...
De Forocotxes?
De Forocotxes.
Sí, si tingués accés. Ai, si tingués accés. Però no tinc accés.
No encara, eh? Encara.
No, però és que és complicat, és molt complicat. T'han de convidar i no tinc amistats Forocotxes.
Ai, històries darrere el volant d'un autobús. Pum.
Darrere el volant. Bueno, en fi.
Anirem descobrint coses.
Igual no les escriu el conductor, saps el que
vull dir? Ho anirem descobrint.
Vinga, va, tenim uns minuts per endavant, per, si us sembla bé, va, fer una ullada a Forocotxes.
Home.
Temes del dia molt, molt variats. Ayer me compré el traje para mi boda y me ha costado 310 euros.
José Luis Almeida.
Incluye camisa y pajarita. Tienda de ropa para novios italiana.
Epa.
¿Cuántos costó a vosotros?
No te voy a decir.
Judit es experta en bodes. Darrerament ha estat en moltíssimes.
Sí. Jo podria dir que 300 euros és un preu raonable. No, tirem cap a baix.
Sí?
No,
tirem
cap a baix. El d'un vestit, de núvia.
En un traje
de
nòvio.
De núvia.
Són més econòmics que els de núvia.
Jo domino el món de núvies, perquè ara la germana d'una meva amiga es casa i sembla que sigui el meu casament, perquè porta una preparació, això de casar-se.
Aquí el Forocotxero parla de traje de nuvi que li ha costat 310 euros.
Jo vaig arribar als 3 euros, saps el que vull dir?
La Judit això no ho domina dels zeros. 1.000, a partir de 1.000.
Però anem amb les respostes dels amics Xurs, que van dient coses. Un, el primer diu, 59 euros, alquilado.
Uau.
També és una opció alquilar el traje.
Jo estic molt a favor, de...
Sí?
De l'alquiler de trajes...
No, sí.
Per un cop a la vida, que ha de ser especial.
Home,
no,
si et cases tu, però si ets convidat...
No, home, no, jo parlo si et cases tu,
Si et cases tu, si et cases
tu. Tira'm
el
que puguis.
Sí, sí.
Jo pagué alrededor de 15.000 euros, però perquè no soy un muerto de hambre como tu.
15.000 euros,
però si et surt gairebé més car que el casament.
No pot ser.
És broma, no he tocat una mujer en mi vida.
Uau.
Això és tan Forocotxes.
Estava pensant, si el vestit li va costar 15.000 euros, quant hauria de costar tot el casament sencer,
No, que és una exageració. Això
però
passa molt.
Però segur que hi ha gent, que es gasta 15.000 euros en...
Ja descobriràs...
Que valgui 15.000 euros.
Home, si són de diamants...
Jo crec que sí.
Jo crec que hi ha gent que segur que es gasta
aquests diners. I d'home també. Tu li poses un Versace a sota el no sé què i ja està, ja ho tens. Bueno. Italiana, dice. Italiano serà el nombre.
Made in Taiwan.
Italiano completo por 300 lulus estará hecho de retales.
¿Lulus, li diuen?
Lulus.
Això és nou,
Cualquier invitado random va a ir más elegante que el novio.
Vale.
Un poco de pobre. Eso es lo que me costaron los zapatos. És que jo crec
doncs
perdoneu,
per aquí.
Estic veient aquí, he buscat ara pel senyor Google els trajes de nuvi més cars de la història.
Sí.
40.000, 50.000 dòlars.
40.000 dòlars?
Sí, sí. Després tens una marca que és Enzo Dorsi, que podem fer publicitat perquè dubto que algú se'l pugui comprar. 50.000, 60.000 dòlars.
La gent que té pasta gansa.
81.000 dòlars.
No, mira aquestes coses,
Joan. Dorme ui.
81.000 dòlars amb un vestit de nuvi.
I tant, de tot. La darrera resposta a aquest fil és unos 7.000 euros euros costó en un sitio de trajes bien. Gastarse menos de 2.000 euros es ir vestido de yonki.
No, sí, no puc estar menys...
M'encanta la trolejada. La trolejada sempre és molt divertida. O sigui, tu quan... Judit Vallès, introducció al món forocotxero. Tu quan fas un fil, saps que, com a mínim, 20 o 30 respostes aniran a per tu. Plantegis el que plantegis. Dona igual, ¿vale? Un altre tema. Cuando tu hijo se empieza a relacionar con canis, tiene 15 años, ¿qué haces?
El tens a casa.
Tienes que identificar las señales. Ahora los niños canis visten e imitan a los jóvenes de Jovenlandia, porque son los que les gustan a las chicas. Chándal capa de los 90 y discotecas. Cani inofensivo. Pero chándal del PSG, ep, ahí es donde se complica el tema. Ep. Si ves que empieza a llevar pelo brócoli y no le gusta el jamón, preocúpate. Pelo brócoli, pelo brócoli. Pensé, el otro día vas a ver un pentinat a X de un señor... que es feia un estadi de futbol.
Com?
Amb el pentinat.
Però estava amb obres, com el Camp Nou, o no?
No, estava acabat.
Amb el pentinat es feia un estadi
sí,
de futbol,
era,
eh?
Imagina...
Em diu el José que era Maracanà, eh?
Era Maracanà? Doncs imagina't, Maracanà, l'estadi més gran del món. I el tenia al cap.
El tenia al cap molt gros, aquest home.
Un altre. Habrá señales. Nike. Si viste de Nike, todavía se puede salvar. Chándal del PSG, muerte en vida. Riñonera, ves pillando cita en el reformatorio. M'ha agradat molt, ¿vale? Després hi ha imatges, no ho puc posar perquè hi ha vídeos, diu, este hombre no duerme desde 1963, ¿vale? Los médicos no lo saben explicar. Llavors hi ha una sèrie de vídeos d'una mena de reportatge d'un senyor que crec que a la Índia no dorm mai. Ell diu que fa des de 1963 que no dorm, que no tanca els ulls i no descansa.
Ell diu, però hi ha d'haver-hi algú al costat que ho constati.
Imagino,
si no, jo no m'ho crec.
Han anat unes persones a fer-li un reportatge i les del reportatge diuen que sí, que sí. Ara, hi ha una cosa que crida molt l'atenció. I és que aquest senyor, que no dorm, recordo, des de 1963, va tota l'estona en pijama. I és el que els crida l'atenció, el que els crida l'atenció. Va, i un darrer fil, si voleu, a veure, que tinc molts temes per aquí. Bueno, aquest m'ha agradat molt. En què se notava la dictadura de Franco en el dia a dia? En fi.
Uau.
Ja han passat de moda los pokés?
Ah, los pokéballs.
Pokéballs o pokémons?
Los pokés, los pokéballs. Los pokéballs.
Menjar.
Menjar hawaià. Aquest. No hace mucho había un local de pokés.
Jo tampoc sé què dir-te.
Home, no ha passat de moda.
De cop no em veus, que de cop em tornes a veure.
A mi encara m'agrada.
No hace mucho había un local de pokés en cada esquina de cualquier ciudad. Lo comían todos los influencers. Y no paraban de salir anuncios en plataformas de entrega de comida. Ahora veo que apenas han sobrevivido 3 locales en mi ciudad y ya no los veo con tanta frecuencia. ¿Reventó la burbuja de poké?
No ho sé. Jo el que sé és que ja n'hi ha prou. Si feu una tenda de pokés... Ni poque sí, ni poque no.
Ni poca solta.
Exacte.
Poque és solta. Que ja n'hi ha
prou. Poque solta no però... ho he vist.
No, m'ho acabo d'inventar.
És com totes les modes.
La reina de l'originalitat.
Va tenir el seu moment àlgid, no? Que hi havia botigues per totes les cantonades, però ara es deu haver estabilitat una mica.
Ara el poque ha quedat una mica enrere i el que comença a avançar són els açaí. Açaí bowl. Açaí bowl.
Home, tu ets expert en això.
Un bol d'una fruita que ve de Brasil, de color lila.
I es diu açaí.
Es diu açaí i és la meva nova addicció. O sigui,
no, m'he gastat molts diners. No sabem què és.
Sí, és una fruita que ve del Brasil.
Del Brasil? Que és
açaí.
Com dius que és? Açaí bowl.
No, de color lila. És lila.
Lila.
Sí, sí. A què sap?
Boníssim. T'ho sabria dir. Està molt bo. És dolç. I normalment hi poses doncs, fruita, plàtan, maduixa, kiwi...
Li posa sobre. Venga.
No, en els assais és de les úniques coses que...
Ja estan demanant l'hora, ja.
El Toscano, que vol informar-nos.
Es pot fer a casa, eh?
Però que has d'informar, Toscano, de que hi ha una mica de fum a Sants, o què? De que ha fumat algú. Ha fumat algú a la via. Directament. No, abans m'ha dit que està preparant un programa.
Sí, sí, sí.
Perquè li he dit abans. D'aquest tema no s'està parlant.
Quin tema?
I ell... un tema que queda entre Toscano i jo, i que ara ell desvetllarà quan comenci puntualment a les dues. I ell m'ha dit... A l'Estel migdia el tocarem en profunditat. I és un tema que té a veure amb la Champions.
No! ja m'ho puc imaginar.
Home, és molt pesat.
Sí, ara ho agafa pel terrorisme, no?
Exacte, però és la versió...
De la versió informativa.
Social de la Champions.
De debò, eh?
De Porta Toscano, ja que nosaltres no...
Et vetaria parlar de la Champions. O sigui, demà no em vinguis amb un bon dia d'algú que hagi guanyat.
Home,
algun
és
equip.
Que demà...
No, si ja t'ho dic ara.
Si guanya el City,
un altre.
No m'ho podeu vetar.
T'ho veto.
No, i si guanya el Madrid, també. També. No,
és que...
I si empaten, perquè
és
han empatat...
És que cada dia té alguna excusa.
Adéu, Toscano, que vagi molt bé el programa. Ja marxa.
Va, Xavi Toscano, que va cap a l'estudi de Radio Estel per...
El 3, va el 3.
Si no volia dir, és igual.
La gent que sap.
Algú està amb nosaltres.
A presentar l'Estel migdia i a posar-nos al dia de tota la informació amb l'equip d'informatius d'aquesta casa. Després ja s'hi posa Mercè Raga amb tot l'equip de fabricació propi. Nosaltres qui tornem demà per xalar més de ràdio a Ràdio Estel i amb la caravana. Adéu-siau, que vagi molt bé.